Parlem de sexe? Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever.
Us dona febre parlar de sexe? A nosaltres ens dona molta informació i per això hem convidat a la sexòloga i terapeuta Laura Clotet. Benvinguda.
Bon dia.
Preparada per escoltar les preguntes dels oients?
Preparadíssima.
Doncs vinga, si en teniu alguna a vosaltres, sabeu què heu de fer?
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86. 678 77 56 86.
I aquí mateix ens podeu fer preguntes, com per exemple aquesta.
Bueno, jo voldria saber quin és el mètode anticonceptiu més segur.
La veritat és que el mètode anticonceptiu més segur l'has de valorar tu amb una mica d'informació. Doneu la informació i a partir d'aquí tu em dius quin és el més segur per tu. Un mètode anticonceptiu depèn sobretot de com s'utilitza, perquè moltes vegades ens basem en estudis científics que estan fets en medis ideals, no?, de com funcionen les coses, i tots els mètodes anticonceptius quan entren a territori canvien una mica, no? Tothom diu que la pastilla anticonceptiva, per exemple, té una eficàcia altíssima. Sí, la té mentre sempre i quan no te'n deixis cap, amb la qual cosa si ets una persona que no té massa tendència en recordar-se de prendre pastilles, no és el teu mètode. El preservatiu és un gran mètode anticonceptiu i, a més, mètode de barrera. Clar, sempre i quan el posem quan toca i com toca, no? I de la talla que toca, llavors així és amb tots, no? Amb la qual cosa sí que et diria, tingues clar què vols, si només vols un mètode que prevengui embaràs, o si també necessites un mètode que necessitis prevenir malalties de transmissió sexual, i a partir d'aquí, si no ho veus clar amb el que et diu la gent, no te'n fies massa, te'n vas a la llevadora o al ginecòleg a fer una consulta i que et digui quin és el millor mètode per tu, no? Perquè també, per exemple, depenent, pues, sentiràs dir de si fumes, si no fumes, tot el tema hormonal està més o menys indicat. Amb gent que és molt fumadora i a partir de certa edat, pues, les hormones poden provocar més risc de problemes, pues, de trombosis, o... i això també ho sentiràs dir, amb la qual és important consultar un professional i triar, però això sí, sempre sent molt conscient de com sóc jo, quina capacitat tinc de recordar, no?, una presa de medicació cada dia, o quina constància tinc de dur preservatius a la bossa, o de, en un moment donat, dir que no perquè no els tinc, no? Vull dir, coneixent-nos, a partir d'aquí triem.
Val la pena llavors no mirar què li han dit al tercer i buscar la solució en primera persona, eh?
Sí, perquè cada persona és això, ha de trobar el seu, no? Perquè no té res a veure una persona que sí, digui, va, doncs preservatiu sí, jo tinc la constància de portar-ho a la bossa habitualment, perquè habitualment porto una motxilla o una bossa que m'ho permet, o no, jo vull mètode anticonceptiu, vull fer servir preservatius, però resulta que mai porto motxilles, ho porto tot a la butxaca, que sabem que és un mal lloc per guardar-los. I, clar, a més, si m'enganxen al moment i no em porto, doncs pues, tiraré igual. Home, si no tinc aquesta capacitat de frenar i dir, bueno, doncs no em porto, pues, potser hauré de fer d'altres coses, el preservatiu no és un bon mètode.
Canvia el desig al llarg de l'any?
Ai, això la primavera és una gran pregunta, no? La primavera de sang altera. La veritat és que probablement sí, hi ha coses que alteren el desig i aquí probablement també dependrà una mica de la persona. La gent que és més de calor, doncs segur que l'estiu té més ganes. Hi ha gent que la calor els posa molt nerviosos, que van tot el dia suant i realment no suporten l'estiu. Probablement aquesta gent prefereixen la llar de foc i l'hivern, és a dir, que jo també penso que depèn de persones. Sí que, evidentment, a vegades diem, oh, és que l'estiu tens més ganes. Sí, sobretot quan estàs de vacances, també, no?
Llavors... Ves que no siguin les vacances, ves
que,
no?
Ves que potser no siguin les vacances, clar. Llavors, home, a nivell de sol, evidentment, les hores de sol que hi ha ens poden fer estar més o menys alegres, però sí, això sí que depèn molt, molt de la persona. I sobretot això, depèn de quin estat emocional estem nosaltres. Llavors, si jo estic més descansada a l'estiu perquè estic de vacances, doncs és més probable que jo en tingui més ganes a l'estiu. Però si jo tinc una feina, per exemple, no?, que a l'hivern no tinc feina perquè treballo en una terrassa on a l'estiu vaig a tope de feina, però a l'hivern no en tinc gaire, doncs potser tindré més ganes a l'hivern. Vull dir que això sí que depèn de la persona, per molt que diguem, no?, que si la primavera la sang altera i el que vulguis. Sí que amb gent molt jove, que hi ha molta hormona per allà al mig, sí que es nota, la primavera, tu als instituts notes que es comença a alterar la gent quan surt a les portes i si no feu la prova un dia, perquè és tot increïble.
A partir de quin any s'hauria d'educar els nens al sexe?
A partir de que neixen. La veritat és que aquesta ens l'han fet diverses vegades i és una pregunta que em segueix semblant superinteressant, no? Perquè sempre tenim aquesta sensació de, uf, a quina edat em tocarà el marron de parlar-li al meu fill de sexe? Doncs no, el teu fill és teu des de que neixes i des del moment que neixes té sexualitat, no? I veu les relacions afectives i sexuals vostres com una normalitat i el que feu és molt més important que el que dieu, amb la qual el primer que ell aprendrà és si dues persones s'estimen, si no s'estimen, quin tipus de relació hi ha, si s'abracen, si no s'abracen, com el cuideu, com cuidem el nostre cos, si és important, si és tabú, si ens amaguem, si no ens amaguem, o sigui que des de molt, molt petits, i a partir d'aquí, si ells pregunten, adaptar el vocabulari a mesura que creixen, no? Però sense mentir, contestant i sobretot amb molta naturalitat.
Freqüentment, quan tenen sexe els espanyols?
Estadístiques d'aquelles per països, eh? Allò... Jo quan era petit ho recordava molt allò dels espanyols, els italians, els danesos.
La veritat és que estadístiques d'aquestes n'hi ha punta pala i no us ho sabria dir, perquè la veritat és que no me les llegeixo. Em semblen tan inverossímils i tan estúpides que no me les arribo a llegir, si us he de ser sincera.
Sí?
Per què? Sí, perquè vosaltres creieu realment que si fem una consulta la gent diu la veritat? Del que practica, deixa de practicar, si té una parella o en té dues, si és fidel o no és fidel, realment creieu que són efectives aquestes consultes? Quan es feien al carrer segur que no? Qüestionarien mal al carrer i segur que tothom fardava. I ara que es fan a internet, jo penso que la gent potser encara se'n fia menys, no? Perquè, ostres, això ho sabem tots, que estem geolocalitzats a sac, o tu fas avui una búsqueda o te'n vas d'excursió a no sé quin poble i demà et surt les notícies d'aquell poble i dius, hòstia, què ha passat? Doncs ha passat que estem mega geolocalitzats i controlats, amb la qual jo estic convençuda que mentim més que mai. Així que, per molta fama que tinguem els llatins, de fer-ho més bé o menys que els altres països, sí que és veritat que cultures molt fredes i cultures càlides hi ha diferències. No? Si ens anem, per exemple, a Noruega i ens anem aquí a Espanya o a Itàlia, evidentment, trobem diferències, però a vegades van molt lligades a la cultura. Aquí som molt de sortim de treballar, anem a aprendre alguna cosa, sortim a aprendre alguna cosa amb amics, no? I llavors és fàcil conèixer gent i fer sociabilitat, i evidentment si sociabilitzes, doncs el desig augmenta i és més fàcil trobar algú, no? Clar, en països on fa molt fred o molt nòrdic són més d'ens estem a casa, sortim de la feina i ens anem a casa, llavors tot és tot el tema social cau una miqueta, però bueno, a partir d'aquí a casa seva també cadascú deu fer el que vol, vull dir que és difícil, el tema d'aquestes estadístiques, si en trobem alguna li podem posar en aquest oient, però sempre sabent que la viabilitat i la credibilitat, sobretot, és molt, molt baixa.
Vigileu, doncs, amb estadístiques i enquestes, que passa allò com el parxís, que en mates un i en comptes 20.
Com plantejaries el fet de que la masturbació femenina no es trobi en igualtat respecte a la masculina? Com faries que la teva parella es mostrés pues, més perceptiva a l'hora d'això d'estimular a tu, d'estimular-te a tu?
Aquesta és molt bona, perquè a més li he anat canviant la resposta a mesura que anava explicant més, perquè aquesta noia ens ha explicat molt bé què vol saber, no? A diferència de preguntes que tenim. El primer que diria és que ens agradi o no la masturbació femenina segueix sent un tema tabú, costa encara, no, de parlar en públic de masturbació femenina, en educació de masturbació femenina, i costa de tenir aquest xip, no, de cara al carrer, doncs, que les dones es masturben, que és una forma de conèixer, no? Quan a més ho fiquem a l'àmbit de la parella, hem de treballar des de dos nivells. El primer és aquest, fer servir aquest àmbit que no és públic per explicar-li a la nostra parella que si fins ara no ho havia sentit, doncs ja li expliquem, no? Que la masturbació és una forma de conèixer, que la masturbació femenina és una gran forma d'estimulació i, de fet, el 70% de dones només tenen orgasme si hi ha un estímul clitorià extern sense penetració o amb penetració, però amb penetració sola, sense aquesta masturbació clitorial, no arribaran a l'orgasme. O sigui que el problema que el primer que li podem explicar a la nostra parella és que si estem tenint relacions pel plaer de tots dos, el nostre passa per estimulació manual, sigui pròpia o que ell ens ajudi, no? Amb la qual cosa és un tema de parlar-ho des de jo, pel meu plaer, necessito això, tens la sort de que em conec, que et puc ajudar, que puc dir-te que m'agrada o que no, i si no ho esbrinem junts, però evidentment només en penetració jo no disfrutaré fins a l'orgasme o fins al punt que tu vols que disfruti, amb la qual si és cosa de dos posem-hi, no? si trobes una parella que realment es diu no, no i no, i per mi el sexe és penetració, bueno, aquí has de plantejar-te, no? És quin grau de corresponsabilitat té aquesta persona en la resta de relació, no? Perquè a mi em fa dubtar molt que si una persona no té aquest grau de corresponsabilitat en el plaer, en un moment íntim, quin grau de corresponsabilitat té en la resta de la relació i en respectar l'altre, no? Vull dir, jo penso que en el fons no deixa ser també una mica de respecte el fet de dir, ostres, si l'altre et diu a mi m'agrada això, escoltar-lo, i per què no, no? Si part del joc és que estiguem disfrutant els dos, doncs posem-s'hi, no? També és veritat que moltes vegades, sobretot es passa el mateix moltes vegades amb sexe oral, no? Si jo dic sexe oral, la gran majoria de gent s'està imaginant la noia fent una fel·lació, però quan parlem de sexe oral també parlem de sexe oral de l'home cap a la dona, o entre dos homes o entre dos dones, no? Però tot el que no sigui la dona cap a l'home ja ens costa més de visualitzar sovint, o ja li comencem a posar prejudicis, o ostres, és que això a mi em fa fàstic. Bueno, plantegem-ho, no? Estem parlant d'una pràctica que és plaent, llavors què volem a la relació? I el de masturbar-se, jo a aquesta noia li diria, l'ideal que us poseu d'acord, que no, i si ella ho necessita igualment, que enmig d'una relació li doni un cop de mà literalment a la seva parella i s'hi posi ella i a veure com reacciona, no? I si l'altra persona reacciona malament quan tu li estàs explicant que ho necessites pel teu plaer i que és un estímul més però que no és una substitució i que ella està allà, llavors el que ens hem de plantejar és amb qui estem.
A mi m'agradaria preguntar si amb la menstruació està bé fer l'acte sexual o no, i si hi ha molta gent que ho fa.
Si està bé o no, doncs cadascú haurà de decidir-ho. I si hi ha molta gent que hi ha, si dèiem abans que hi ha estadístiques que menteixen, aquesta ja no està ni preguntada, no? És un tema molt tabú, no? El fet de si la gent té o no sexe durant la menstruació. Per què? Perquè sovint ni se n'ha parlat de la regla. Fa 4 dies que normalitzem el poder dir tinc la regla, o treure una compresa o un tàmpax en un restaurant i dir vaig al lavabo perquè tinc la regla. Però fins ara era com... Fa 4 dies era supertabú, no? Uf, els dies vermells, no, és que no em trobo bé. La gent inclús mentia el perquè no es trobava bé, no? Hi ha una generació aquí, i molt propera, que, ostres, el de dir tinc la regla encara els posa vermells. Vull dir que és veritat que, tot i que és una cosa més molt natural, sí que ha estat, no?, molt amagada, invisibilitzada. De fet, jo recordo, no?, que sovint, quan en les escoles, no?, amb gent dels que encara som d'EGB, no?, venia la regla una noia i els nois no sabien ni què era la regla. O sigui, la regla s'explicava a les noies, però als nois ningú els explicava el que era una menstruació, amb la qual cosa és una cosa com molt invisibilitzada. Tots els anuncis de compreses i tampons ja s'encarreguen de fer-nos creure que fa pudor, que l'olor la treuen les compreses o els tàmpacs, que és una cosa bruta, que sagnem, i això és un gran error. Vull dir, senzillament és un sagnat, que és un sagnat net, que no fa cap mena d'olor, que sovint l'olor és més de la barreja del blanquejant de la cel·lulosa que no pas de la sang, i això sí que va donant aquest xip, no?, de que tot és brut. És un moment com un altre, que sí, evidentment, tens ganes de tenir relacions, les pots tenir només amb preservatiu, cap mena de problema, i sense, pues, si és una persona que pot tenir un risc d'infecció de transmissió sexual, té una mica més de risc, però a nivell de relació probablement serà un moment tan bo com altre, és més, inclús hi ha gent que diu que són més plaents perquè la zona està més sensible, el fet d'estar sagnant també fa que estigui més lubricat, amb la qual hi ha gent perquè realment és un bon moment. I tampoc oblidem, no?, que el millor pel dolor de regla és un bon orgasme, així que ja sigui sol o en parella no és una mala opció quan tu tens dolor de regla. Vull dir que no ha d'estar prohibit, ho hem de normalitzar, i a partir d'aquí, pues, ja depèn una miqueta de la parella i de les pràctiques que vulguem tenir, no? També és veritat que si algú li fa fàstic la sang, doncs no voldrà, però també hi ha molta gent que diu a mi m'és igual la carbonara que la bolognesa, amb la qual a partir d'aquí cadascú que faci el que vulgui amb la higiene que requereixi després, no?
Assaig de pasta.
Què és l'esquirtin?
L'esquirtin és l'eiaculació femenina i normalment es aconsegueix via estimulació del punt G. És una sortida de líquid molt, molt líquid, no és ben bé una mucositat, és molt liquat, seria una orina molt diluïda, no és orina com a tal. TPCA, que és la hormona que té la pròstata, té d'altres tipus, químicament no és com l'orina, amb la qual s'ha descartat científicament que sigui orina, tot i que sí que surt per la uretra, i sembla que és una estimulació de les glàndules de Skinner que tenim a nivell de vagina i que són els residus del que seria la pròstata masculina i que fa que en un moment d'alta excitació eiaculis en quantitats de líquid important. Podem estar parlant pues, fins a un got tranquil·lament, 200-300 mil·lilitres i fer vessalets. Però si això és un tema de pràctica i de que a qui li agrada i li agrada i a qui no li agrada. I com hem comentat alguna vegada, no bloquejar-ho per aquesta sensació de que potser tens la sensació de que m'estic pixant. Llavors, important, no?, amb l'esquirting i com amb tot, no? Últimament és com el gran fetitxe perquè el porno en va ple i es considera que hi ha un 10% o 15% màxim de dones que ho aconsegueixen de forma habitual, que ho tenen supernormalitzat, amb la qual és veritat que es pot aconseguir i que potser en un moment donat qui més qui menys ho va aconseguint, però aconseguir-ho de forma habitual encara hi ha moltes dones que no ho tenen tant per mà, no? I llavors val la pena prendre'ns un calma i no fer-ho un objectiu d'aquell dia perquè llavors ens frustrarem. O sigui que anem-ho provant i a poc i en el moment que toca.
Bé, doncs només plantejar quina creuen que és la capacitat de sentir plaer en el sexe que poden arribar a tenir els transsexuals un cop s'han operat.
La veritat és que la sexualitat en persones trans és un tema molt poc treballat i molt poc conegut probablement. Llavors, per sort, s'estan començant a obrir espais on parlar de sexualitat per persones trans i on aquestes respostes les donen les mateixes persones trans. Jo penso que ningú més les té, no? Ara mateix hi ha un taller de sexualitat a la Unitat Trànsit de Barcelona i aquí a Sabadell en comença Cal Enredos un passat Setmana Santa. I, de fet, què he de dir? Pues que depèn, la cirurgia depèn d'en quina banda la fem, no? El que són dones trans que busquen la vaginoplàstia, la sensibilitat...
És a dir, perdona, que transiten
cap a dona.
Vale.
Quan parlem de persones trans sempre parlem del gènere sentit. El que ells senten és el que fem servir per anomenar-les.
D'acord.
Quan parlem de dones trans parlem de persones que es van assignar com a homes al néixer i que elles se senten dones i per tant les tractem i visualitzen com a dones, no? Amb tot el tema hormonal, quirúrgic, que elles decideixen arribar on arriben. No totes les dones trans arriben als mateixos processos de canvi del cos, ni tots els homes trans arriben als mateixos processos de canvi del cos, no? Però en aquest cas, una dona trans seria una persona que venia de tenir pene i vol tenir una vagina. Llavors, la sensibilitat depèn bàsicament de dues coses. Una i bàsica és en quina edat s'ha fet aquesta cirurgia. En dones trans que havien tingut una evolució completa de genitals masculins o de genitals de pene, com que el que es fa servir és pell genital, la sensibilitat és força alta. En casos en què la cirurgia s'ha fet en edats prèvies, a vegades la sensibilitat és menor perquè s'ha d'agafar pell de d'altres zones del cos, amb la qual la sensibilitat és diferent. I ens quedaria el cas d'homes trans, que són persones que van néixer assignades a dones i se senten i volen viure com a homes, no? I en aquest cas sí que hem de dir que el que és la resolució quirúrgica és molt dolenta, no? Perquè fer un pene de nou, no? D'una altra zona del cos, normalment s'agafa pues, pell i musculatura d'una cama per fer pues, un pene que s'assembli més o menys, no?, a un pene d'un home cis, i el que no es pot garantir és la funcionalitat d'aquest pene perquè no té terminals nervioses, perquè no és un teixit erògen, és un teixit erèctil, és només pell i musculatura de la cama que canviem de lloc, amb la qual cosa la sensibilitat és molt dolenta i la funcionalitat també, no? Amb la qual cosa sí que hem de dir que pel que fa als homes trans ara mateix la resolució quirúrgica és molt dolenta, amb la qual el que ells es plantegen moltes vegades, o això és el que em diuen, no, en els tallers, és si aquesta cirurgia val la pena, tenint en compte les complicacions que té, no? Hi ha homes que realment necessiten, no? Veure's aquesta part del cos, doncs, com més símil, millor, no? En el que ells volen i entren en aquestes cirurgies, però també tenim molts homes trans que no entren en aquestes cirurgies, que segueixen tenint uns genitals que són els seus genitals, però que una persona podria atribuir, no, a dona, però que són els genitals d'un home trans, i aquí és on ells sí que decideixen quina funcionalitat tenen o fins on els fan servir. I evidentment, tota persona trans, igual que si tenen sensibilitat a la resta de tot el cos i a la zona genital, és a dir, ells han de decidir amb els genitals que tenen, siguin els d'origen, siguin els modificats només hormonalment, modificats a nivell quirúrgic, fins a quin grau estan acceptats per ells i els volen fer servir amb més o menys grau. I això sí que és una de les coses que quan es treballa sexualitat en persones trans, doncs es comença a parlar molt, no? L'acceptació del cos, evidentment també treure tot el que és la sexualitat de la genitalitat és igual d'important que en persones cis, però potser un xic més, no? Hem d'anar més enllà. I el que és molt important és que tots, no? Tota la societat globalment, i penso que aprofito, no? Per tirar també una canya, hem d'entendre que una persona no està determinada pels seus genitals, el nostre gènere no el determinen els nostres genitals, no? Un home trans és un home, tingui els genitals que tingui, amb la qual cosa, si a tu t'agrada com a persona i t'agrada com a home, la sexualitat s'adapta, i s'adapta independentment dels genitals que tingui. I això és important que ho tinguem clar tots, perquè si una dona trans a tu t'agrada perquè és una dona fantàstica, és una persona fantàstica, quan te'n saps o te n'adones, no?, que potser no té els genitals que tu esperaves, no hauríem d'espantar-nos ni anar-nos-en enrere, no? És l'oportunitat d'estar amb algú que ens agrada, perquè això ja ho sabem, amb la qual la resta és adaptar-nos a uns genitals, igual que ens podríem adaptar a una persona, pues, que té una vulva més gran o més petita, o que té un pene més gran o més petit. I de fet, els genitals no marquen la persona ni la nostra sexualitat, i és important que comencem a trencar aquests estereotips, no?, dels homes tenen pene, les dones tenen vulva, perquè si sortíssim del gènere, si sortíssim d'aquest sistema binari que ens destrueix a tots, les persones trans serien més felices i les persones cis també.
Laura Clotet, metgessa, terapeuta i sexòloga, moltes gràcies per les teves respostes.
Gràcies a vosaltres.
I vosaltres ja ho sabeu, seguiu escoltant El Matí, i el dilluns que ve seguim parlant de sexe. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, thou givest fever.